a Ràdio Maricel, a cel obert.
Llegeixo. Uno de los puntos culminantes de la fiesta mayor es la quema de fuegos de artificio la víspera del día de San Bartolomé. El Castell de Focs es un acontecimiento que congrega en la población a miles de personas procedentes de las poblaciones de los alrededores y una flota de yates que se planta cual armada invencible frente a las playas. ¿Cuántos miles de espectadores reúne la pólvora? No sé yo. Los indígenas sostienen que el público suma 50-100.000 personas. Poco a poco uno va pinchando y ellos se van animando y, como en Barcelona, a la que a uno le da un poco de cuerda, llegan fácilmente a sumar 1 millón de espectadores. Los indígenas disfrutan de unos fuegos artificiales de primera categoría desde hace muchos años y son más que entendidos sibaritas. Reclaman silencio para escuchar hasta el menor silbido de los cohetes por si desentonan el conjunto. Se muestran fríos ante elegantes filigranas luminosas y apenas muestran una ligera aprobación cuando una palmera de 10 megatones estalla junto encima de sus cabezas. Esa no ha estado mal, responden a contrapié. Luis Oravilla, bon dia.
Bon dia.
Això ho ha escrit Luis Oravilla. Que bé, no sé, a veure, el podem presentar com a bloguer i escriptor?
Podria ser escriptor d'un llibre encara, bueno, tinc més escrits, però publicats un. No és... Com vulgueu.
Quan heu escrit un llibre, s'us pot presentar com a escriptor?
Sí, de vegades diuen que sí.
I el fragment que els acabem de llegir, de fet, és el fragment, si no m'equivoco, és de l'última entrada.
Sí, de l'última.
De l'última, perquè, de fet, l'hem impresa i, si no recordo malament, l'heu penjada ahir o avui.
Ahir seria.
I és la que fa referència al Castell de Focs. De fet, en Luis Oravilla, ja n'hem parlat alguna altra vegada en l'espai de blogs, té un blog bastant actiu que parla de temes molt, molt diversos i és visitant ocasional, és a dir, estiuejant a Sitges.
Sí.
I això fa que doncs segueixi la festa major i s'hagi dedicat també els últims dos o tres anys, oi?
Tres anys.
Descriure, doncs, això amb una certa passió observadora, d'espectador, sempre d'espectador, de la nostra festa major. Ho fa amb un estil peculiar, en castellà sempre.
Sí.
Us comencem per aquí, si us sembla. Per què en castellà?
Perquè és la llengua que escric millor. No té una altra. A veure, jo el meu blog el tinc tot en castellà perquè el llibre que vaig publicar el vaig publicar en castellà i és la llengua que no té pronoms febles, que els pronoms febles i jo ens portem fatal, no?
D'acord.
A la feina escric en català, no? Ho podria fer en català. El que passa és que quan vaig obrir el blog per primera vegada i vaig decidir parlar de la festa major, tenia dues opcions. Una era posar-me a fer-ho en català i fer una cosa com, no diré com fa tothom, però és en la línia, és mostrar-se festa majorenc, entre cometes, i una altra era mantenir una distància que em permet, des de molt d'afecte, perquè li tinc molt d'afecte a la festa major, però també amb un xic d'ironia, fer-ho lluny. I una de les coses que permet aquesta visió, moltes cometes, imparcial de la festa major, és traduir-la, escriure-la en una altra llengua.
D'acord.
I és més, jo crec que si les mateixes entrades estiguessin escrites en català, no tindrien el toc d'ironia que tenen.
D'acord.
És una opinió, Berton, és molt discutible. Però
diguem que guanyeu distància,
sí,
i amb aquesta distància doncs us permet fins i tot interpretar-la, cosa
sí.
Que... Doncs sense aquesta distància seria més difícil.
Seria més difícil, perquè a veure, la festa major la sento molt a prop perquè l'he viscut des de petit. De fet, és la meva festa major, la festa major de Barcelona, és una cosa molt artificial. És la festa major que he viscut amb els meus amics, amb la meva família, des de petit, etc. Clar, podia aproximar-me des d'un punt de vista molt sentimental, que llavors hauria de ser en català, perquè és la festa major. Però, a veure, dues coses. La primera, que el meu blog l'escric en castellà, per tant, té una línia editorial, diguem-ho així. De fet, jo estic assombrat. Els visitants del meu blog, la majoria són de Mèxic. Què collons fan a Mèxic, perdó per l'expressió, visitant el meu blog, és una cosa que em té fascinat, i després de Mèxic ve Estats Units, Espanya és la segona, però clar, és tota Espanya, molta Sud-amèrica ja, que segueix el meu blog. Llavors, clar, quan la primera és aquesta, que hi ha una línia editorial, que el meu blog el faig servir com una mena de fer mans per escriure, per fer pràctiques, per tirar endavant. I la segona era una reflexió. Vaig estar molt temptat d'escriure sobre la Festa Major en català, però vaig fer aquesta reflexió. Si tu ja tens un blog en castellà i el que tu vols no és caure en el sentimentalisme, que és molt lícit, és molt vàlid, però em costa d'escriure, també és veritat. I el que tu vols és mantenir una distància que et permeti ser irònic i et permeti... des d'una estimació de la Festa Major, retratar-la per algú que no sigui de Sitges, perquè clar, és molt fàcil parlar a la gent de Sitges, o diria que més fàcil és molt difícil parlar a la gent de Sitges de la festa, però ara, ja que he parlat de Mèxic, un mexicà li has d'explicar quan surten els gegants que senten els nens o que és un drac, que segurament tenen gegants o tenen coses semblants als dracs allà,
sí.
Però no ho comprenen. Llavors vaig optar per aquesta línia i no m'empenedeixo. Jo penso que tira endavant, no ho sé, està bé.
És una línia molt, molt particular i, com dèiem, feta des de l'estimació, però també des d'un cert grau d'ironia. Ara, abans d'entrar, us ho comentàvem, sou conscient de que entreu en un terreny minat?
Sí, sí, perillosíssim. Això, o sigui, és un dels esports nacionals de Sitges, és el criticar. Però ara em criticaran els de Sitges perquè és un esport nacional pràcticament de la humanitat, o sigui, és posar-se amb el contrari. El passa és que aquí, com ens coneixem més, o es coneixen més el nucli de sitgetans de tota la vida, es coneix
ara,
molt a fons.
Ara us preguntarem pels indígenes, però...
Sí, sí, com aquest nucli es coneix molt, la crítica és un esport de gran seguiment. A veure, jo et dic coses que sé que de vegades no sé si són certes del tot o no, o coses que sé que són certes, però que de vegades poden... La gent, no sé, es pot mostrar una mica punxada. Jo, per exemple... amb una mica d'ironia, parlo de les gralles com de les xirimies.
Les xirimies. Us una vegada preguntar també.
Sí.
Xirimies.
Xirimies. La paraula en castellà... Jo vaig buscar en diccionaris. Uh-huh. I la paraula en castellà de la gralla és la xirimia. El que passa, que és un instrument mediterrani que hi ha moltíssimes variants. Que si té un gruix de no sé quin diàmetre, que si la fusta va per aquí, va per allà, que si té tres forats, quatre, cinc, un de sol... No sé, hi ha milions de xirimies. És un instrument mediterrani. Quan parlo de xirimia li dono una distància que algú de fora, no sé, algú de Teruel pot dir, mira, sé que és una gralla, no?
Perquè en castellà no podríem dir gralla. Posem per cas,
En cursiva, que ho faig a vegades. O sigui, en cursiva sí que es pot dir. A veure, es poden dir moltes coses, com per exemple les escoles de negocis fan servir paraules en anglès.
Sí, sí.
El que passa és que intento
un
ser purista.
Un senyor de Teruel ens entendria si diguéssim gralla?
Si li expliquem que és una gralla, sí. O sigui, parteixo de zero. O sigui, un senyor de Terol es presenta a la Festa Major i diu, hi ha una colla de grallers. Si jo dic una colla de grallers, diu, un cuello de què? Clar, o sigui, igual la gralla és un ocellot d'allà. No
un grupo de xin.
M'entens? Allò de dir, bueno, què passa aquí, no? És una manera d'aproximar-se i que també li dona un toc irònic, perquè aquí estem... de vegades una mica obcecats amb allò de la tradició i tal i qual. I
la quan pell li de dius, gallina, no?
I tu li dius...
La història de la pell de gallina també, que, és que sí. A vegades s'ha parlat allò de... I a tu et posa la pell de gallina.
Clar, són maneres de dir, de traduir, que li posen... primer que és... A veure, no ho hauria escrit així si no fos correcte.
D'acord.
Intento ser molt purista. Intento ser, que no ho aconsegueixo, però ho intento. Intento ser molt purista, però després també li dona un cert toc irònic. Sí, s'ha de prendre amb humor, no s'ha de prendre com un... aquest home s'està ficant amb les gralles i tota una colla de gralles esperant-me a la sortida de Ràdio Maricela. Ja, per un... No. O sigui, ho faig perquè la gent de fora ho entengui i després perquè... bueno, és això, una... en castellà és correcta i li dona una distància que em permet fer un joc.
Qui són els indígenes?
Els habitants de Sitges, o sigui, són els d'aquí. O sigui, una persona que és d'un lloc és un indígena d'aquell lloc. O sigui, no... I jo de vegades em pinto com el foraster, o el turista, o el que ve de fora.
Diguem, ningú li ha estirat de les orelles per anomenar indígenes amb els sitgetans?
No, es riuen. O sigui, he rebut correus de gent que no conec de Sitges, d'indígenes de tota la vida, que es riuen molt d'aquesta expressió i m'ho agraeixen i tal. Suposo que els que no m'escriuen i directament m'esperen ara a la porta.
Aquí la porta, no sé, això... quan acabem. No, és a dir que, a veure, s'entén, i qui es llegeixi el blog evidentment notarà que està fet des de tot el carinyo, per dir-ho.
Sí,
de...
sí.
No hi ha expressions despectives, però fins i tot això que acabem de llegir ara del Castelldefels, hem començat per parlar del Castelldefels perquè és l'última, és a dir que se'n poden anar a qualsevol de les altres, perquè des d'entrades de aquesta és bona, Àguila o Grifo.
Clar.
De fet, sembla una aixeta de foc quan està carregada de tot l'àliga. Doncs això, és a dir que, o aspectes molt, molt particulars com les fotografies que es fan les colles abans de començar, és a dir que en Lluís se'ns va no només a la descripció èpica dels moments importants de la festa, sinó també aquella petita anècdota que ell eleva a la condició de categoria per descriure un determinat moment que expliqui alguna cosa.
Sí, perquè penso que l'anècdota de vegades és més il·lustrativa que la... que la pròpia essència, perquè quina és l'essència? Pues, cadascú té la seva. No hi ha una essència única. En canvi, l'anècdota ens ajuda a ficar-nos en la pell de l'espectador, a ficar-nos en la pell del que participa i a comprendre una mica l'ambient. El que és molt important quan descrius una història, ja sigui una història real o una història imaginària, és que la gent es pugui ficar a la pell de la gent que està allà, de la gent que participa, de la gent que ho veu, de la gent que es crema amb les guspires del drac o la gent que s'emociona quan sent les gralles. Llavors, si jo començo a fer una loa de la xirimia i tal, clar, la gent no se sentirà identificada. Si jo em fico amb l'anècdota de que, no ho sé, no ho he escrit, però dic que quan les gralles toquen, tots els grallers es posen vermells com un tomàquet, la gent es riurà, perquè és una imatge una mica així grotesca, però també aprendrà que per bufar la gralla s'ha de fer molta força, que no és un instrument fàcil. L'anècdota ens ajuda a ficar-nos en el...
Entendre una miqueta més.
Entendre una miqueta més.
El que hi ha al darrere. En Lluís, que a més, si no recordo malament, divideix la gent que hi ha per Festa Major en tres categories, oi?
Aviat els habitants de Sitges.
Els habitants?
Sí.
A veure, explica'ns-ho.
Sitges era una població que des de... quan jo era petit fins a fa uns anys era 12.000 habitants.
Sí.
12.000 habitants. I eren 12.000 habitants. I no sé què passava, si eren sempre els mateixos i no naixia ningú, o és que cada vegada que passaven dels 12.000 se n'anaven. No ho sé. I de cop i volta la població va començar a incrementar-se. I si agafem estadístiques, o sigui, ara no fem broma.
De fet, hi ha una autopista que va tenir una certa relació en aquest increment.
Clar, però ara som 27.000 i es parlava d'arribar a 40.000 en uns anys. Clar, què ha passat? Hi havia un nucli d'habitants, d'indígenes, de sitgetans, de suborenses, que m'encanten.
Els 12.000.
Aproximadament 12.000. que eren de tota la vida. I aquesta gent són els sitgetans de tota la vida, formen una categoria molt tancada, que es coneix, que és el poble, el nucli del poble. Clar, de cop i volta hi ha una xifra semblant, que és de sitgetans nouvinguts. Clar, els sitgetans de tota la vida veuen aquesta gent com forasters, com una cosa, han vingut aquí, què fan, no? La majoria són gent de Barcelona, perquè Sitges s'ha convertit, ho vulguem o no, en una mena de ciutat dormitori de Barcelona. La majoria dels sitgetans treballen a Barcelona i aquests que han vingut de nou treballen pràcticament tots a Barcelona. I després hi ha una tercera categoria, que és estacional, que amb molta permissivitat m'inclouria jo, que és la d'estiuejants de tota la vida. Aquesta gent és com les oranetes, que apareixen a una determinada data i desapareixen. Llavors, en el moment en què estan, com les orenetes, són del país. En el moment que deixen d'estar, desapareixen. Aquesta tercera categoria, jo m'atreveixo a dir, i aquí ja començaran les crítiques que ens coneixem, m'atreveria a dir que l'estiuejant de tota la vida té una categoria superior a la del sitjat o nouvingut.
D'acord.
Perquè... és tolerat per la gent d'aquí.
Pels indígenes,
per seguir la nomenclatura. És tolerat perquè el veuen com veuen les orenetes, com una part del paisatge que és habitual. En canvi, els altres, clar, o sigui, abans, quan tenia... Bueno, fa uns anys, no fa gaires anys, anaves a passejar un cap de setmana d'hivern al passeig i estaves tu i l'estàtua van a pres. No hi havia ningú més. I ara... vas un cap de setmana de l'hivern al passeig i sembla a les Rambles, perquè clar, tota aquesta població, llavors l'indígena de tota la vida té una mosca, allò està un cabreig impressionant, perquè jo que és tota aquesta gent, és que ja està bé, que venen de fora i tal i qual. En canvi, l'estiuejant de tota la vida ja forma part del paisatge de la ciutat des de temps de Rossinyol. O sigui, és més acceptat, diguem-ho així.
Aquest mur entre... els de casa i els de fora, es percep molt?
Sí. Des de fora, sí. Des de dins no ho admetran mai. Però des de fora sí que es percep. I en certa manera és natural, perquè la gent que no ha nascut aquí, que no ha viscut aquí, que no ha viscut al poble com ho han viscut els altres, és gent que ve a dormir. Que la vida que fa el poble és mínima. O sigui, és de fet, viuen com viuen a un barri de Barcelona o de qualsevol altra ciutat. Clar, no és un... És una falta d'implicació, diguem-ho així, que no és ni positiu ni negatiu, és que és una altra forma de vida. No, que no se mantengui en un to despectiu ni en un to...
No, a veure, és tan raonable haver nascut a Sitges com haver nascut fora de Sitges,
clar,
no?
És un accident, però de fet hi ha moltes persones que han nascut a Sitges i que són de Sitges de tota la vida que si ho miréssim sense saber on han nascut tenen el comportament dels altres perquè treballen a Barcelona, clar. Per exemple, hi ha una cosa que és molt, molt estranya per un habitant de tota la vida. Sitges era un poble d'estiu. Tots els habitants de Sitges, tots els indígenes, treballaven del turisme i estaven aquí quan era l'estiu. Els amics meus que eren de Sitges estaven tots aquí a l'estiu. Què passa? Cada cop i volta, quan arriba l'estiu, els sitgetans fan vacances. Llavors hi ha un nucli, el nucli del nucli, dels sitgetans de tota la vida, que estan desconcertats. Perquè com és possible que la gent a l'estiu marxi? Perquè no és el que feia habitualment. Això només indica que les coses estan canviant, com canvia tot, com canvia la festa major, per exemple, que també n'hi ha, agafem la festa de fa 20 anys i agafem la festa d'ara i ha canviat molt, però és normal que canvi, és un procés.
Anava a dir, s'adapta als temps.
Sí, és això.
Perquè, clar, els nouvinguts també participen d'aquesta festa de la
Exacte,
mateixa manera...
de la mateixa manera que els altres. Potser no entrin al ball o potser no trobin el temps perquè, clar, tenen la feina en un altre lloc, però hi ha un lligam.
Sitges manté l'essència de poble, de tota manera, perquè de la manera que ens ho pinta en Lluís, dona una certa sensació de que, malgrat estar tan a prop de Barcelona, perquè cada dia ho estem més... indubtablement, encara es pot mantenir aquesta... Podem dir que Sitges encara està mantenint aquesta essència de poble o cada dia som més ciutat?
No, té una essència. Té una essència. Té una essència, en certa manera, és geogràfica, perquè Sitges, encara que té l'autopista i té el ferrocarril, etcètera, és un poble una mica més aïllat. A veure, tothom parla de l'autopista. L'autopista ha afavorit que la gent dormi a Sitges, si treballa a Barcelona, però el que ha afavorit és que la gent passi de llarg de Sitges. Abans anaves per les costes i després de tanta feina et quedaves a Sitges, no anaves més enllà. Ara amb l'autopista, Sitges arribes en menys de mitja hora, llavors explores el sud.
D'acord.
O sigui, ni sí ni no. I aquesta qualitat geogràfica, aquesta excepcionalitat geogràfica, em permet un aïllament de la població i un caràcter. I sobretot aquest nucli de sitjatans és molt amant d'una tradició del poble. Només en pobles força més petits hi ha, per exemple, aquesta dèria amb la festa major. Si parlem de festa major. Jo només m'atreveixo a dir que hi ha una mena de passió d'aquest estil en pobles de 4.000, 5.000, 3.000 habitants.
Potser descomptant Vilafranca, potser, no?
Sí. Bueno, sempre hi ha excepcions.
Sempre hi ha excepcions.
Sempre hi ha excepcions, eh? Vilafranca o València, perquè les falles de València... Bueno,
correcte, no, sí, sí.
No, munta, no?
I Olot i Berga, n'he dit Olot i és Berga, també.
Sí,
que és,
sempre hi ha...
Fora...
És una cosa molt particular. Per exemple, jo venia de Barcelona a passar l'estiu aquí i veia els meus cosins que ballaven al ball de bastons al pati al col·legi. I clar, un urbanita barcelonès que el concepte que té de festa major és un dia que no va a l'escola i veu els seus cosins i els seus amics que estan ballant al ball de bastons al pati de l'escola, diu allò que deia Obélix, están locos estos romanos. Però és que és normal. O sigui, per què? Perquè és una cosa que no visquem a les ciutats. En canvi, aquí es viu.
Per tant, hem partit d'aquesta base, mantenim l'essència, la festa major no deixa de ser potser el punt d'esclat d'aquesta essència. Un altre punt d'esclat seria el carnaval.
També
es podria, podríem haver-ho agafat. No sé si tens entrades de carnaval o...
No, perquè el carnaval no vinc.
D'acord.
És una festa que em fa una mica de reserva per la gent, per la gentada.
Aquest sí, milió de persones que comptem, també.
Sí, allà sí que hi ha un milió de persones.
De tota manera, veure, tota la conversa ens ha portat a un punt que la pregunta és obligada. Els sitjatans ens mirem molt al melic.
Molt, moltíssim. Però és que és una afició, a veure, és una afició catalana. És el meliquisme, jo crec que és un dels trets diferenciadors del català i de... I el que passa, i això farà rabiar els que agafin català com una cosa religiosa, el que passa és que també del resta del món. Jo crec que és una qualitat pròpia de totes les cultures. O sigui, Xina en xinès vol dir el malic del món, literalment.
Ah, sí?
Ah, sí. I a Egipte, els antics egipcis deien que era la terra negra, que vol dir la terra fèrtil, i la resta del món era misèria.
Pàrem, sí.
Clar, i a Roma, al fòrum, hi ha el malic del món, que és un tros de pedra que hi ha al mig del fòrum romà, al costat de la cloaca màxima, i allò és el centre del món. Totes les cultures tenen un malic. I a Sitges no hi ha un malic físic, no m'atreviria a dir quin és, potser la parròquia Sant Bartolomé Santa Tecla...
No, anava a dir el cap de la vila, no?
O el cap de la vila, no ho sé. Hi ha depèn de l'acte, canvia d'un lloc a un altre, però el malic que portem entre les parts pudendes i el cap, allò el tenim tots, vamos, a Sitges, a Sitges i a tot arreu.
Anava a dir, suposem que també deu ser una part de supervivència cultural.
Sí,
al darrere de la cerca d'aquest malic.
No, i és molt tribal. És l'home té una identitat. La identitat, jo defenso que la identitat és de cadascú, que és pròpia. No crec en una identitat dels pobles, una identitat de les cultures, etc. Però el que sí que és cert és que la meva identitat necessita un recolzament dels altres.
Una interacció.
Llavors hi ha trets comuns que m'interessa protegir, defensar, explotar, indagar, no ho sé.
La llengua, les festes, la cultura...
El que sigui.
A cada lloc serà diferent.
La música. Moltes coses. I llavors és una de les maneres de fer pinya, de fer colla.
Quan escriviu aquestes entrades de festa major?
Les entrades aquestes a migdia i a la nit.
Però les teniu escrites quan passa festa major o les aneu destilant a mesura que es destilen van sortint?
Les de l'any passat em vaig portar l'ordinador portàtil i les anava escrivint. Les d'aquest any no em vaig portar l'ordinador portàtil, llavors vaig prendre punts a mà. Llavors el que faig ara és vaig seleccionar fotografies que havia fet durant la festa i a partir de les fotografies i dels apunts vaig fent les entrades.
D'acord. No hem dit encara, no hem dit, i això ha estat error meu, l'adreça del blog. luissoravilla.blogspot.com.
Sí.
luissoravilla.blogspot.com. També quan ho pengem a la web de la ràdio, doncs també posem l'enllaç directe. I sàpiguen que no només trobaran les entrades d'aquest any, sinó també les entrades de Festa Major dels anys anteriors.
Sí.
I no només trobaran això, sinó que també trobaran moltes altres entrades, perquè diguem que en Luis és un, anava a dir, un bloguer prolífic, ens l'ha dit al principi.
Sí.
Parleu de molta cosa. Parleu de temes socials, de coses que us indignen.
Sí.
Ara que està de moda la paraula indignats, i fins i tot de Fórmula 1, val a dir que...
Sí, perquè, a veure, la gent té dèria, per exemple, pel Barça, jo la tinc per Ferrari, des de petit, o sigui...
És a dir, no... que aquest cap de setmana, Montse, tindrem Hombre. Aquí un aloncista convençut.
Sí, estaré amb la bandera aquí agafada del... En fi,
pues, després guanyarà el Vettel,
sí,
però...
Sí, sí, què hi farem, no? Bueno, però és que, a veure, tinc mèrit, perquè jo era de Ferrari, que quan arribava a 6è estàvem tots tirant coets.
Sí.
Després va venir Schumacher, guanyava tot i dius, bueno, vale, però...
Una analogia del Barça d'en Guardiola.
També.
L'equip perdedor de sempre, que ara sempre guanya, no? Doncs, i també això, aquesta capacitat per indignar-vos, per trobar-vos davant d'una sèrie de situacions que no us agraden i que denuncieu.
Sí, perquè... jo dic la veritat, a mi m'agrada molt, com he dit abans, l'anècdota, explicar històries que facin riure o que facin reflexionar, però i de vegades les busco en la política m'agrada molt, però la busco en molt, però clar, és que de vegades et surten amb algunes que et poses dels nervis. L'última és la que han fet amb el PIRMI al govern. Jo crec que ha estat vergonyós, directament. O sigui, han mostrat no només el que han fet, que administrativament és un horror, o sigui, ja tècnicament el que han fet és una barrabassada impressionant, sinó fins i tot el to amb el qual els responsables polítics parlaven dels pobres. Estem parlant d'una gent que està visquent en el límit de la màxima pobresa i els tracten pràcticament de xeia social o despectivament. A veure... i amb paraules d'un secretari general, no me'n recordo el nom ni exactament què va dir, però està en el blog, que en un país civilitzat aquest home el dia següent, si no ha dimitit, l'han fet fora.
Hi hauria de dimitir tanta gent.
Clar, a veure, tenim un problema. Abans d'entrar aquí, per exemple, i ja que parlàvem de Guardiola, a Guardiola li han donat la medalla d'or del Parlament de Catalunya. Personalment trobo que és una mica aviat per donar-se'l. Però bueno, ha fet les coses que ha fet i hi ha molta gent que està a favor. Llavors van fer un acte institucional, va ser l'inici de les festes de l'11 de setembre, i a l'acte institucional surt el president de la Generalitat de Catalunya, que és un càrrec que representa tots els catalans, i li diu al senyor que ha rebut la màxima condecoració del Parlament en la seva versió d'or, perquè està la medalla i la medalla d'or, li diu, escolta tu, i escolta tu no, li acabes de donar la medalla d'or del Parlament, li has de parlar de vos o de vostè, la presidenta del Parlament, un altre, Guardiola, a veure si guanyes més, no, és de vostè o de vos, són petites, això no ho he escrit, però suposo que escriuré alguna entrada, són faltes que no... que algú hauria de cridar l'atenció, penso. Això és una tonteria. És molt més greu...
En Luis el que ens està dient és que la tonteria en si denota una...
És un símptoma.
Sí, una actitud social.
Sí, és... les institucions... A veure, jo, per exemple, jo no estic d'acord amb moltes de les coses que fa l'actual govern. No estic d'acord i s'ha acabat, punt. O sigui, perquè penso així o perquè el que sigui, és igual. Però el president de la Generalitat té un càrrec institucional, és el meu president. Jo no li diré, tu, per educació. O sigui, ja no només per educació. De la mateixa manera, espero que ell, com a president, em tracti amb la mateixa correcció. Per tant, si jo guanyo una medalla d'or del Parlament de Catalunya, escolta, Lluís, a veure què escrius en el blog. És que surto allà en el discurs i l'envio a Pastafang. O sigui, és clar, és no ho sé. Jo trobo que és una manca de formalitat. I que es dona força sovint, sobretot en institucions. Creuen que així apropen la política al ciutadà i el que fan és vulgaritzar-la.
Anava a dir, és volguda aquesta manca, no és un error.
No, és volguda, però és un error.
No és un error involuntari, em referia.
No, és volguda, però és un error. Perquè la política és com l'església, o sigui, té una litúrgia, i la litúrgia s'ha de complir. De la mateixa manera que en el Parlament, aquí presumim molt de guardar les formes, el Parlament de Catalunya, jo penso que també les haurien de guardar els polítics amb nosaltres. Uh-huh. És una opinió. Clar, pot ser... Algú em podria dir de carca, bueno, pues sí, què hi farem? Penso així, no és...
Teniu molt de feedback del blog?
De vegades sí. Sorprenentment, l'entrada que més comentaris ha provocat és la del Peu Grec. Un viatge que vaig fer a Roma, vaig fer una fotografia d'una estàtua clàssica del Peu, perquè és una cosa que havia après quan vaig estudiar Història de l'Art. El Peu Grec és el que té el segon dit més llarg que el dit gruixut. Uh-huh. El Peu Grec és el peu que fan servir els models clàssics en escultura, en pintura, etc. Vaig fer un petit comentari, és una entrada molt, molt curta. Tinc 20 i pico comentaris, que si jo tengo el pie griego, que si jo no, que és muy feo, que és muy bonito, que si con las sandalias, que si no, clar, són aquelles coses que no t'esperes. N'hi ha... De vegades m'escriuen en lloc de fer comentaris al blog alguna persona, però a veure, jo no és una cosa que busco, jo el blog l'escric per mi.
Això és on anàvem, de fet ens ho heu comentat abans de començar, perquè escriviu.
A mi m'agrada molt escriure. Uh-huh. I va haver un moment en el que tenia problemes per treure endavant un text, una novel·la, i llavors vaig dir-me que el que necessitava era fer com els pianistes, fer mans, fer un assaig. Llavors em va passar pel cap la idea de fer un blog i parlar del que sigui. En el blog, el que escric està escrit, encara que de vegades escric en Word i després ho passo al blog, etc., està escrit sense molta revisió, pràcticament com surt. Per això, alguna persona amb paciència fàcilment trobarà faltes d'ortografia, d'expressió, etc., perquè està escrit sense una revisió seriosa. Però és una manera de fer mans, una manera que t'obliga a escriure cada dia. I és una manera, és com, clar, un esportista farà exercici per tenir els músculs allò ben forts, ben a punt. Uh-huh. Un escriptor ha d'escriure. Capote deia que no s'anava a dormir si no havia escrit un parell de folis. Pues, si he de fer alguna cosa semblant, i ho faig amb el blog.
Evidentment, escriure no és la vostra feina.
No. La meva feina, treballo en una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, en estalvi i eficiència energètica, en equipament tèrmic d'edificis. O sigui, jo, prosa.
Sí, anava a dir, no, ni tan sols les lletres veig que són la vostra feina.
No, tinc carrera de llet, a veure, sóc enginyer, tinc una llicenciatura d'Humanitats, però no em guanyo la vida amb lletres, tot i que havia estat negre del director del lloc on sóc.
Aquesta és bona.
Sí.
Havíeu estat negre.
El negre. En argot és la persona que escriu per l'altre. O sigui, ell signa, jo escric.
Mare de Déu.
Sí. De fet, el primer discurs que va fer com a ministre al Piqué, li vaig escriure jo. El que passa és que a la final del discurs...
Això es pot posar al currículum?
No, a veure, és perillós posar-lo al currículum, perquè vindrà el Piqué i em tocarà el crostó, no? El que passa és que, per exemple, en aquell discurs va fer molt de rebombori, no per la part que vaig escriure jo, que era molt avorrida, perquè un dels propòsits al negre és fer els discursos el més avorrit possibles, perquè la gent no presti atenció al que es diu, sinó la segona meitat del discurs, que la va dir ell per lliure, que és quan va anunciar la liberalització del mercat elèctric. Llavors, aquell discurs va sortir a tots els diaris, però ningú parlava del que havia dit jo. Vale, bueno, què hi farem, no? És allò...
No sé si és un mèrit, poder...
No, és una feina, és no una té feina. Més, una feina, no té més, no té més. Durant molt de temps he escrit discursos, llibres, ponències, articles, presentacions, etc.
Per altres.
Sí, per altres, sí, per altres.
Mare de Déu.
És, té una part molt divertida, perquè pots explicar anècdotes molt, molt bèsties, però molt bèsties, però també de vegades és una part una mica frustrant, perquè dius, ui, no? Ara, hi ha un joc entre negres que és a veure qui posa la paraula més rara en el discurs, i una vegada em vaig jugar diners a que posava ovella, polièdric i l'altre no me'n recordo, i la vaig posar en un article a La Vanguardia.
Que signava l'altre, evidentment.
Que signava l'altre, jo no he hecho nada, jo signava l'altre. I el curiós és que el polièdric el van començar a imitar. Llavors, tothom parlava d'una realitat polièdrica. Jo dic, mare de mare, Déu senyor, la que he fet.
Era una juguesca.
Sí, era una juguesca. Era clar, dic, com, jo com poso polièdric en un discurs? Pues, dius, pues, la realitat té més d'una cara, vale, pues, llavors, polièdrica. I ahí queda això. Llavors algú va llegir i va dir, ui, polièdrico és una paraula rara, semblarà que jo sóc intel·ligent si la faig servir, toma, polièdrica per aquí. I va començar a estendre's la paraula entre la classe política i jo amb un atac de pànic, sort que signava un altre, però...
Anava a dir, el que signa se'l deu llegir, no? On hi això a vegades?
De vegades dubto.
Déu-n'hi-do.
A vegades dubto. No, però a veure, seriosament és una feina... N'hi ha persones per les quals escrius que són molt conscients del que volen dir, el que han de dir, etc etc. Llavors, tu escrius però no fas més que transmetre un missatge perquè ell no té temps. Llavors és una de les tasques del negre. No, uh-huh. No és... Però hi ha una altra... que és que et criden al despatx i fes-me un article sobre allò. I tu mirant amb cara de rana i dient, i allò què és? Allò, allò! I et fan fora del despatx. I quan arribes al teu lloc, dius, bueno, algú sap què és allò? Però és que és literalment allò, eh? No és sobre tal tema, no. Sobre allò.
Allò.
Allò. Clar, igual acaba de tenir una discussió amb 40 caps sobre un tema, tu no tens ni idea i arribes al teu lloc i en mitja hora li has de preparar un article sobre allò. I llavors el repte és impressionant. Escrius l'article, és la primera cosa que et passa pel cap, et guanyes una bronca impressionant, perquè com pots dir que això no és allò i tal? Bueno, vale. Llavors t'explica què és allò i li fas l'article de veritat.
D'acord. És a dir, l'has d'escriure dues vegades per arribar.
Sí, sí. No, són...
Com funciona el món, eh?
És molt divertit, el món és molt divertit per dins.
Perquè, clar, quan obres La Vanguardia, les pàgines d'opinió i veus fulanito de tal, manganito de qual...
A veure,
n'hi ha alguns que deuen escriure,
sí,
ell.
Per exemple, Jordi Pujol, quan Jordi Pujol escriu, l'article no es pot llegir, és avorridíssim. Quan li escriu un negre, una persona experta en això, veu que ha passat molts problemes. La Generalitat va publicar les conferències de Jordi Pujol, les publica, i la majoria eren transcripcions del negre de torn del que havia dit. Llavors, una persona que coneix l'ofici veu que aquell home ha suat sang. Perquè si algú ha sentit parlar a Jordi Pujol, que intenti posar per escrit el que ha dit. Faig aquest experiment, que agafin un discurs de Pujol quan comença i tal cosa, no acaba una frase, no acaba l'altra, no termina, la interrompeix, salta de temps verbal d'un costat a un altre i tal. Clar, el negre que li posa en la cinta magnetofònica està desesperat. I en canvi Jordi Pujol és un gran comunicador.
Correcte, sí, sí, per això. És a dir,
però
com a
orador, és un zero a l'esquerra, o sigui, uh-huh. no dona una. O sigui, una oratòria grega el lapidarien directament. Però com a comunicador, que és allò modern, bueno, funciona. Però uh-huh. en canvi jo em poso en la pell del negre que ha de transcriure el discurs d'aquell home. Però, clar, perquè jo ho he hagut de fer. I dius, quina feinada.
Déu-n'hi-do, és a dir que escriviu pel blog i escriviu per altri.
Ara no, eh?
Ara
fa uns anys que
heu
no.
Escrit.
Sí, he escrit. Durant 10 anys vaig ser un negre oficial, bueno, extraoficial, mai el negre és negre perquè per la tradició, per Dumas, que feia servir escriptors, però i també és negre perquè es mou en l'ombra, mai surt a la llum, sempre està allà.
Ni quan ha acabat.
A vegades, o sigui, els candidats a la presidència dels Estats Units publiquen sempre el nom dels seus negres. A Espanya es coneix, ara no en recordo el nom, mira, el nom del negre de Suárez i d'algú més. Però normalment el negre oficial desapareix, està a l'ombra. És negre perquè està a la foscor. No,
mentre no l'enterrin després. Ens queda només un minut. Teniu encara previstes més entrades de Festa Major?
Sí. Home, estic ara toca la davallada, toca la preparació de la processó ha d'haver una entrada sobre la sortida d'ofici i sobre el drac ha d'haver entrades perquè el drac és polèmic. Ja dic el títol de l'entrada, que ja ara sí que m'esperen a la porta, que serà el drag queen.
Doncs potser sí que t'entraran a la porta.
No, però amb bona intenció. No,
sens dubte, i s'ha de llegir doncs, amb aquell esperit crític que hem de tenir sempre davant de les coses, perquè està fet, entenem, i és el que ens ha dit en Lluís, en la millor de les intencions. Lluís Soravilla, lluissoravilla.blogspot.com. És el blog d'aquest senyor doncs, que el vam descobrir per internet, n'hem parlat alguna vegada en l'espai de blogs, i doncs el vam convidar de venir una miqueta perquè ens expliqués per què ara mateix està destil·lant aquesta sèrie sobre Festa Major. Lluís Soravilla, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Ha estat molt interessant aquesta conversa. I tots vostès, ho deixem aquí, ara 5 minuts notícies en Com Ràdio i després els titulars del diari de Vilanova i més coses. Fins ara.